Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer a Camins del Pla i la Muntanya. Tornem, que no és poc. Tenim un nou president de la Generalitat, el canvi climàtic continua fent de les seves amb el temps totalment desmarxat. A l'Atlàntic Nord l'aigua és relativament cada cop més calenta, però a les zones equatorials és més freda de l'habitual. En aquest programa hem parlat del Niño i la Niña del Pacífic, si us en recordeu en algun programa, i dels seus efectes sobre el clima. Ara també podrem començar a parlar del Niño i la Niña de l'Atlàntic. Aquesta tardor es preveu que la pluja al Sàhara, per exemple, es multipliqui per 10 respecte a la seva mitjana habitual. A la tardor tornen també les competicions, totes, no només del futbol, sinó també de marxes, caminades, milles verticals. En algun programa us en parlarem, probablement, de com vagi la seva evolució i d'algun tipus especial de competició, com fem cada any. Ahir, el 29 de setembre, va tenir lloc l'escampada, la sortida social per excel·lència al Centre Excursionista de Balaguer. Com totes les sortides, es caracteritza per una sortida apta per a tots els públics. En aquest any, doncs, va haver dues opcions. L'opció A, Ainet de Besant, de 3 quilòmetres, i una alternativa una mica més exigent, Alins Araós, de 6 quilòmetres. A més d'aquesta petita sortida excursionista apte per a tothom, també hi ha una visita cultural. I aquest any, doncs, li va tocar el torn a l'espai museístic del Ferro, Casa Cintet, d'Alins. Un cop acabada aquesta activitat matinal, un dinar de germano, aquest any va ser a l'hostal Nadalet. I tot això, hem de tenir present que l'autocar, les visites amb autocar, no amb cotxes particulars, era gratuït per a tots els socis. I el més important d'aquesta trobada, doncs tot un dia de convivència, germano, i compartir amb la resta de socis del centre excursionista. Avui, doncs, aprofitant aquesta sortida, us parlarem de la Vall Ferrera, amb Lluís Ferrer, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alins. Comencem el programa d'avui de Camins del Pla i la Muntanya. Però abans, com sempre, començarem fent un repàs de les activitats fetes pel centre excursionista els mesos de juliol, agost i setembre.
El juliol vam començar el dissabte 6 amb una sortida de trail running des de Planells, Aigües Tortes, fins a l'Estany Long, l'Estany Redó, Portarró d'Espot, Pic del Portarró i fins a tornar al Planell d'Aigües Tortes, al Pallars Sobirà. Una excursió, una trail, de 20 quilòmetres i 980 metres de desnivell.
El diumenge 7, una sortida de Cova del Foric, Serra de la Guineu, a Os de Balaguer, senzilleta, 8 quilòmetres amb l'helicòpter fàcil.
El dissabte 13 vam anar a l'Estany i al Port de Tavascan, al Pallars Sobirà, 7 quilòmetres, 500 metres de desnivell.
El dissabte 20, una sortida amb PTT, al Pic de l'Orri, al Pallars Sobirà, uns 750 metres de desnivell, dificultat 8 sobre 10.
I el mateix dia, una sortida al Marboré i Picos de la Cascada des de Sierracils, a la Vall d'Ordesa. Una sortida més exigent, de 25 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell.
Al mes de setembre, doncs, vam començar el diumenge 8, la primera sortida, al barranc de Matamala i de Sant Salvador, aquí a Os de Balaguer, a Noguera, uns 9 quilòmetres.
Dos caps de setmana més tard, el diumenge 22, vam anar a la presa de Cavallers fins al refugi de Ventosa i Calvell, a l'Alta Ribagorça, una sortida d'11,5 km i 525 metres de desnivell.
I, com us hem dit a l'editorial, ahir, diumenge 29, l'escampada a la Vall Ferrera, amb la qual, doncs, de la qual, de l'espai museístic que visitarem, o que vam visitar, doncs aprofitarem per parlar del programa d'avui.
Camins del Pla i la Muntanya.
Hi ha un indret al fons d'una vall.
La Vall Ferrera és molt més que Tor. I avui en parlarem. La Vall Ferrera és una subcomarca i municipi de la comarca del Pallars Sobirà. Comprèn gairebé tota la vall del riu Noguera de Vallferrera, amb més de 18.000 hectàrees d'extensió i un 94% de la superfície dins del parc de l'Alt Pirineu. Aquesta gran vall de forts pendents guarda, doncs, alguns dels tresors més preuats de l'Alt Pirineu. La Pica d'Estats, Sostre de Catalunya, és el més conegut, però qui s'endinsi en aquest territori podrà descobrir cims com el Baborte o el Monteixo. Estanys amagats com els de Baiau i Aixeus, extenses pastures i boscos inacabables com el de Virós.
A més d'aquest conjunt de muntanyes, rius i barrancs, la Vall Ferrera és Norís, Tor, Ainet de Besan, Besan i Araós, seguint-los en ordre descendent segons el curs del riu, a més dels despoblats de Buiro i Virós. El seu nom deriva de la important producció de centre de ferro amb mitjançant les fargues que es feia a l'edat mitjana. A aquest passat industrial s'hi ha d'afegir les centrals hidroelèctriques del segle XX i el present turístic. Més enllà d'aquesta descripció, avui parlarem de la Vall Ferrera.
En parlem amb Lluís Ferrer, regidor de l'Ajuntament d'Alins, a la Vall Ferrera.
Les coses més senzilles que fan dolç el caminar.
Benvingut, Lluís.
Gràcies per convidar-me.
Encantat. Primer, què ens podries dir de la Vall Ferrera? Què ens podries afegir de la Vall Ferrera? Què no surt a la Wikipedia de la Vall Ferrera?
Què no surt de la Vall Ferrera?
De la Wikipedia o la Wikipedia?
La Vall Ferrera és un racó del Pirineu situat aquí entre la Vall de Cardós i Andorra, que és fantàstic, té un entorn immillorable, estem als peus de la Pica d'Estats, i això ho sap tothom, vale? I jo penso que emblemàticament ens representa el foc i el foc de les falles i el ferro de les forges, vale? Però això ens indueix també un caràcter fort, però també, doncs, situat en un entorn, com ja dic, que és un dels lemes de la Vall Ferrera, és el que coneixem tots, que aquí es pot escoltar silenci. Mm-hmm.
Doncs comencem, doncs, parlant del ferro i de la visita que el passat diumenge va fer el centre excursionista a casa Sinen. Ens pots fer una mica d'història del ferro, del lligam del ferro a la Vall Ferrera? A la Ferrera, perdó.
Sí, aquí la Vall Ferrera és un indret privilegiat amb això, i es té vestigis d'explotacions del ferro de l'època dels romans, ja, i tot i que així ens trobats indicis situen tots a l'època visigòtica, sobretot el que és a l'entorn del bosc de Virós. Vale? Durant totes aquestes èpoques, doncs, hi ha aquesta petita producció de ferros amb petites foneries que fonen el ferro, el mineral del ferro, i produeixen ferro, i és al segle XVIII que és quan té el seu explosió amb la Farga Catalana, que és l'explosió màxima de fabricació del ferro a la Vall Ferrera. La fabricació del ferro que es feia bàsicament entre primavera i tardor, que és quan baixava l'aigua pel riu, tenien suficient força per fer funcionar els malls i, per tant, per fer tota la producció en gran escala del ferro.
Com era aquesta producció? Per entendre una miqueta també com ha anat evolucionant aquesta producció del ferro, perquè, tal com estàs dient, era molt important l'aigua.
Sí, clar. L'aigua a les fargues, a la Farga Catalana, fa dues funcions. Per una banda, és la que ens ajuda a fer l'efecte Venturi per donar-li a insuflar suficientment aire al foc perquè pugi de temperatura i pugui fondre a bona temperatura el ferro del mineral, vale? I per l'altra banda era imprescindible també per moure el mall, que era el que servia una vegada estrella la fosa del mineral per fer doncs el lingot de ferro a base de picar-lo amb el mall, i el mall es movia amb força hidràulica.
Casa Sintet, quin paper hi juga en tot això? Per què s'escull Casa Sintet per fer aquest record d'aquest passat vinculat a les fargues?
Va, això segurament us ho explicarien millor la Joana o la Jordina de Casa Cintet, que són les anfitriones d'aquest museu, que no pas jo segur. Vale? El que sí que és veritat és que a Casa Cintet tenien, a l'antiguitat, els avantpassats, doncs tenien, crec que, si, no recordo bé, però suposo que tenien alguna de les fargues que hi havia a la Vall Ferrera, vale? I tenien guardada molta documentació i molta eina i molt ferratge precisament d'aquestes fargues. Actualment de fargues a la Vall Ferrera no n'hi ha ni una, o algunes doncs han desaparegut perquè han caigut, i les altres, amb alguna de les riuades que hi han hagut a través dels segles, doncs se les han emportat i no hi ha rastre. Però sí que queda els noms dels indrets, algun prat de la farga, algun canal que queda encara vestigis d'aquestes fargues.
Mm-hmm. Llavors, doncs, què és el que poden veure els visitants que s'atancen a Casa Cintet amb una visita guiada, o què és el que poden veure?
Bàsicament és el que té, el que es pot veure és una mica de recull fotogràfic, sobretot és molt interessant perquè també dona una idea de com anaven vestits, de com funcionava la societat en aquell moment. Hi ha documentació i sobretot hi ha molta eina, molt aparellatge que es feia servir en el procés de fabricació de les fargues.
Quantes fargues hi havia a l'època de màxima esplendosa d'aquesta producció aquí a la vall?
Tiro de memòria i si no m'equivoco, crec que eren al voltant de 7 fargues al màxim esplendor. Al màxim esplendor de la farga.
Entenc que durant un temps va ser una miqueta el que va dominar l'economia de la zona, no?
Exacte, va dominar l'economia de la zona, i ens hem d'imaginar que aquestes fargues feien molt de soroll i, per tant, no era una època on es pogués escoltar silenci a llavors, això segur. Set fargues en un territori relativament petit, doncs el martilleig del martinet s'havia de sentir de lluny.
Com ha estat una miqueta aquesta evolució des d'aquesta època tan sorollosa fins a aquest silenci actual?
Bueno, aquí el fet de que desaparegui la farga, el procés de fabricació de la farga catalana, que fins a llavors era prou eficient, acaba amb l'aparició dels alts forns. Els alts forns és el moment en què aquestes fargues deixen de ser productives a nivell de ferro i per tant, a poc a poc van desapareixent, amb la conseqüent també fet que la població va buscant d'altres llocs per poder treballar també. Pensem que durant l'època de les fargues, quan funcionaven les fargues, aquí venia molta gent, sobretot de l'Arieja, que venien a treballar a la farga. Per tant, era una zona on hi havia força moviment de personal.
Com naix la idea de crear aquest espai museístic? I quan naix? És a dir, de sobte, les fargues tanquen, totes les fargues tanquen, i es decideix recuperar Casa Cintet. Com naix aquesta idea i quan?
Jo entenc, vist des de fora Casa Cintet, ja t'ho repeteixo, que segurament qui millor t'ho explicarà seran elles mateixes, si podeu parlar amb elles. Apareix amb 15 anys enrere, o una quinzena d'anys enrere, que comença a haver-hi doncs, estudis, sobretot de la mà també del Parc Natural, de la fabricació d'aquest mineral de ferro, de l'extracció de la fosa, de fabricar ferro, bàsicament. Vale? Comencen a sortir estudis i en un moment donat doncs, comença a sortir un grup de gent que està interessat a visualitzar-ho d'alguna manera, que es visualitza doncs, amb la fira del ferro. Vale? Primeres fires de ferro, molt teòriques, molt d'explicar què és el que hi havia a la Vall Ferrera, i fruit d'això crec que a Casa Cintet doncs, coneixedors d'aquells tenien un patrimoni del ferro a casa per oferir i tenien un espai per poder-lo oferir i ensenyar, doncs ells van decidir de poder crear aquest espai que és un espai privat, doncs per poder ensenyar tot això que teníem relacionat amb el ferro, i la qual cosa també doncs, és d'agrair.
El poble d'Alins, també hi ha un espai demostratiu, entre cometes, que es diu Del Bosc a la Farga. Què és aquest espai?
Sí. Aquest espai també és fruit una mica del mateix, de tots els estudis que es van fer al llarg d'aquests anys, s'han anat fent, d'aquest voler saber, ja no només com era la Farga catalana, que d'aquí sí que hi havia coses, sinó de com podia ser una fusió de la fabricació de ferro en èpoques anteriors. I llavors, fruit d'això i amb la inquietud també dels mateixos mestres forjadors que participen a la Fira del Ferro, doncs amb un parell o tres edicions de la Fira del Ferro es va com adequar aquest espai on es pot veure un martinet fet amb ferro i a la fira, vale? I per tant és un treball a agrair als forjadors que han vingut a la fira, i on també es pot veure el que era una carbonera, que era la que produïa el carbó per poder fer la fosa de ferro, i el que es pot veure un antic primerenc forn de fusió del ferro, que en el seu moment doncs també es va mirar de fer la demostració en aquest espai. Ara estan tots parats, però sí que es pot visitar durant tot l'any perquè és un espai de lliure accés.
Abans heu dit que a la Vall Ferrera doncs, es pot escoltar el silenci.
I que sí, fa... es pot escoltar silenci sense alt, perquè és la sensació que tens del silenci. El silenci es pot escoltar de moltes maneres i la veritat és que endinsar-te en un dels boscos d'aquí de la Vall Ferrera amb la tranquil·litat que t'envolta i evidentment que sents coses, sents els moixons, sí. sents els volants dels insectes, vull dir, però és un ambient molt relaxant, sí, molt d'això.
Per contrast, perquè com que has dit que hi havia el soroll de les fargues i també ara podem parlar del soroll de les aserradores, perquè aquí a dalt, a la Vall Ferrera, també hi havia importants aserradores. En realitat també hi ha un altre espai, aquest cor d'Àreu, que es pot visitar una serradora. Què s'hi pot veure?
Sí.
I què és aquest passat també de serradores que teniu?
Bueno, pensem que que molts pobles del Pirineu hi eren les serradores per ús particular dels veïns del poble per poder pues, treballar una mica la fusta o fer els taulons per poder fer-se les cases, els trèvols, els pisos de les cases, que abans les cases a dintre doncs eren tot de fusta. I per tant, hi ha indicis que a tots els pobles pues, una mica de serradora hi havia. Què passa ara? Que a Àreu hi havia una serradora potent, gran, que s'ha sabut conservar molt bé, i amb l'ajut del Museu Nacional de la Ciència, de Terrassa, doncs, i dels veïns d'Àreu, vale? Doncs aquesta serradora s'ha pogut mantenir en funcionament. I, de fet, durant els mesos d'estiu es pot visitar funcionant la serradora i es pot veure com funciona una serradora hidràulica de veritat. Vale? I amb aquest aspecte és l'única serradora del Pirineu que es pot visitar en funcionament. Vale? I és important, a banda de la serradora, al costat doncs, també hi ha un molí de moldre gra i també una petita centraleta elèctrica que per produir una mica d'electricitat, però està tot només amb ADD demostratiu i per veure funcionar. I ja repeteixo que només es pot veure funcionar a l'estiu i després, si amb peticions particulars doncs, o d'escoles, concertades amb l'Ajuntament.
Una cosa, ja que heu parlat de centrals elèctriques, aquí dalt, a la Vall Ferrera, també heu tingut un passat industrial de centrals elèctriques. Quantes n'heu tingut? Algunes continuen funcionant? No? Sí?
Bueno, som de les poques, jo diria que som de les poques valls del Pirineu que no tenim central elèctrica pròpiament dita, entesa com una central gran i endesa. Sí que és veritat que cada poble de la Vall Ferrera tenia amb els seus inicis una petita centraleta per poder produir l'electricitat pels veïns del poble, vale? Però amb l'arribada de les grans elèctriques, doncs les grans elèctriques el que van fer és comprar aquests drets d'aigua per produir l'electricitat per tindre drets per produir amb les seues centrals grans. I de fet, nosaltres a la Vall Ferrera no en tenim, però a la Vall del Costat, a Cardós, pues, en tenen pues, un parell o tres, ben bé. Vale? Llavors, aquest aspecte som una mica una mica verges.
Mm-hmm. Deixem de manera, doncs, tota aquesta riquesa històrica que hem fet un repàs, d'acord, i econòmica. Mm-hmm. Parlem ara de la natura i les activitats esportives que es poden fer a la Vall Ferrara. Algunes, per exemple, és la milla vertical que tinc aquí, d'acord, que és bastant coneguda, si ens vols poden fer-ne 5 cèntims.
Sí, aquest any passat vam fer la desena edició i vam tornar al format de tarda. Vale? La milla vertical és hereva del que va començar la cuita del sol, vale? Que es basava en la llegenda de l'home que corria més que el sol. Vale? I llavors, en base d'aquesta, doncs es va començar a fer aquesta cursa, vale? És una cursa que surt del poble d'Àreu, vale? I puja fins al cap del Monteixo, que està a 2.900 metres d'alçada, vale? I hi ha una milla de desnivell entre el poble i el cap del Monteixo, vale? Estem parlant que són, pues, crec que una milla són, si no m'equivoco, uns 1.700 metres, Àreu està uns 1.200, 1.300, pues, més o menys és això. Vale. I això s'ha anat mantenint, doncs això, amb 10 anys de milla vertical que ens ha celebrat aquest any i amb ganes de que continuï endavant.
Abans ja ho comentaves, perquè un dels grans atractius o un dels grans noms que ens venen associats al nom de Vall Ferrera és la Pica d'Estats, però més enllà de la Pica d'Estats, quines muntanyes, quin paisatge podem descobrir?
Clar, és que tindre la Pica d'Estats, que és el sostre de Catalunya, que és, a més és un cim de més de 3.000 metres, doncs és un gran al·licient, vale? Perquè i és un al·licient no només ja per pujar-hi amb ella mateixa, que sí, té l'al·licient, sinó que té l'al·licient de pujar a tots els pics que hi ha o a totes les zones que hi ha al voltant de la Pica, perquè la visió d'aquesta muntanya des de qualsevol dels angles doncs és espectacular. Vale? I bueno, tothom, tota l'amant de l'alta muntanya sap el que és pujar cims, sap que és caminar pels grans senders de gran recorregut, caminar per muntanya en general, amb els estanys, la natura, els animals que et pots trobar per la zona. No hi ha un dia que sigui igual. Tu pots pujar 20 vegades a un cim, al Monteixo, i les 20 vegades són completament diferents, no tenen res a veure una amb l'altra, malgrat que l'escenari és inamovible, sempre és el mateix, però varien les circumstàncies, i això és una de les coses que paisatgísticament doncs, ens fa forts i ens agrada, evidentment.
Alguns d'aquests itineraris així més desconeguts o menys populars que el sostre de Catalunya, que tingueu aquí, que vulguis redescobrir-nos o recomanar-nos?
Jo n'hi ha un que és de mitjana dificultat, diríem, o això, que és pujar al Monteixo. No fent l'itinerari de la milla, que és molt més dur, qualsevol dels itineraris que hi ha per pujar al Monteixo. El Monteixo és un pic que té una circunferència, una circunferència de visió molt bona, té una visió de les millors, jo diria que de les millors que hi ha al Pirineu, i és fantàstic, és una experiència realment molt bona.
Mm-hmm. També aquí dalt...
Per dir-ne alguna, que n'hi ha moltíssimes. Evidentment que hi ha molts cims, hi ha molts racons al bosc. La Vall de Tor, pues, per què no dir-ho, també és fantàstica, és bonica, té molts racons preciosos i qualsevol racó de la Vall Ferrera és bonic per perdre, sí. Mm-hmm.
Doncs, si no saps algun itinerari concret o que vols dir-nos, doncs molt bé. Podem fer un gir cap a la riquesa cultural, perquè abans també hem parlat de les falles, del foc i les falles. Com són les falles aquí al Vall Ferrara? Quan són? A quina data?
Permetries fer un apunt d'altres activitats que tenim de tipus esportiu a muntanya que crec que són interessants i, per tant, potser, no sé, potser
sí,
seria
digue'm.
Interessant de dir això.
I després ja passen les falles.
I després passem a les falles,
exacte,
si vols. Sí, sí. Vale? Tot i que no són itineraris i d'això, sí que pues, tenim aquí a la Vall Ferrera doncs, una via ferrata que surt des del mateix poble d'Alins, vale? I durant tot el trajecte doncs, no deixes de tindre la visió del poble en tot moment, I és espectacular, i puja fins al Botanal, que després ja veurem que és el punt de partida d'una de les baixades que es fa de Falles. Vale? A Inet de Besant també tenim un recòdrom interior que per iniciar-se i per entrenar-se, doncs, està sent molt, molt visitat i molt sol·licitat, i ara estem muntant, doncs, unes vies d'escalada i d'iniciació també al poble d'Inet de Besant amb roca, que pensem que serà una bona, un bon lloc per poder-se iniciar amb aquestes disciplines. I a banda d'això, doncs, tenim també, i hem de parlar de l'estació d'esquí nòrdic i el refugi del Gaifer, que és una de les bases d'esquí nòrdic a l'hivern i de rutes de muntanya a l'estiu. Vale? I ara, si vols, entrem a Falles, sí.
Sí, si vols, doncs, precisament per això, si vols, parlem ja una mica de riquesa cultural de Quidal, perquè no només és la riquesa històrica i el patrimoni històric, sinó també l'aspecte natural i també la riquesa cultural. En aquest cas, ja hem parlat, començant a parlar una mica de les Falles. Quan són? I què són exactament les Falles? I d'on venen? Quina és la tradició? Explica'ns una mica d'això de les Falles, de què és.
Vale. Les falles es feien antigament, això ve de les eres abans del cristianisme, vale? I normalment es feien als principis d'estiu, o en èpoques de solstici o properes als solsticis, vale? I venien a ser, doncs, com sortien de punts elevats dels pobles, on es tenia una visió que segurament en molts d'ells es feien servir com a punts per comunicar-se entre unes valls i uns altres, entre el punt aquest i el poble per determinar amenaces, vale, i altres coses. I aquí el que és, ancestralment, al final el que acabem aquests solsticis és a fer una baixada amb les falles enceses de foc, doncs, des d'aquests punts emblemàtics fins a baix. Vale? Són patrimoni de la humanitat, un patrimoni immaterial de la humanitat des de fa uns quants anys, i bé, celebrem en el cas d'Alins la nit de Sant Joan. Vale? El 23 de juny al vespre, doncs, es pugen amb les falles al coll, surten de dos punts a l'Ins. Un punt és el Botanal, que és aquí on hem parlat que acaba la Via Ferrata, i l'altre és l'ermita de Sant Quir, i es faixen simultàniament les dues baixades des dels dos punts fins a arribar a la plaça del poble, on s'encén la falla major, i aquí ja s'acaba, doncs, comença la festa, diguéssim, major, amb ball, amb coca i moscatell, i està, bueno, tota la festa.
Abans ja en parlàvem una miqueta i n'avançàvem quan parlàvem de l'època aquesta de les Fargues i del llegat que ens ha quedat a dia d'avui. Els dies 13 i 14 de juliol, aquest cap de setmana del juliol passat, hem tingut la Fira del Ferro Pirinenc, una altra edició, sí. Any rere any es va repetint. Explica'ns una miqueta com va néixer aquesta festa, quina importància té a dia d'avui i què hi podem trobar.
La Fira del Ferro aquest any ha estat la 13a edició, i ha estat la primera edició que ha passat d'un format anual a un format bianual. El començament és el que us he comentat abans, també d'aquesta inquietud davant d'aquesta producció de ferro que es va començar a tindre coneixement, doncs, això, 15 anys enrere, i llavors un grup de gent, doncs, van creure que seria interessant, involucrant el Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Ajuntament, doncs, de fer una fira on mestres forjadors poguessin ensenyar l'art de forjar, on es poguessin divulgar, doncs, tots aquests coneixements de la farga i de la forja al públic en general, i aquests van ser els seus inicis, i al final, doncs, crec que l'hem acabat consolidant, i ara, els anys parells, el segon cap de setmana de juliol, doncs el dediquem a fer aquesta fira, que hem entrat a dintre de... O sigui, hi ha tota una sèrie de pobles del Pirineu, com Camprodon, la banda de França Arlès, Besalú, que fan aquesta fira, i ens hem com dividit. Tots tenim aquest format bianual, i de manera que mirem de no coincidir massa fires en un sol any, perquè també pues, no sobrecarregar els forjadors també, no? I que donar una mica de brillància. Pensem que aquestes fires també s'organitzen en pobles molt petits, on són poca gent que estem organitzant aquests esdeveniments, que mouen pues, arribades de persones, 3 o 4.000 persones. Els darrers anys les hem mogut amb aquesta fira.
Teniu algun projecte de ruta o de que vulguis comentar de cara al futur d'inaugurar alguna ruta o algun espai o una cosa? O passem a fer l'última pregunta?
Bueno, sí que s'han fet rutes guiades a la Fira del Ferro, i de fet hi ha guies que ofereixen alguna d'aquestes rutes, bé sigui per dintre els pobles, una circular àreo, on es visitava, entre d'altres coses, doncs la Serradora, l'antiga ferreria d'Àreu, també es visita amb aquest espai de la Fira. També es fa una circular per dintre del poble d'Alins, on es va veure la casa del Castell Arnau, que era una de les grans cases dels grans tenidors de forges també de la Vall Ferrera, i es fa una visita general del poble on s'explica pues, tot allò relacionat amb el poble. Vale? A banda d'això, a la Vall Ferrera tenim una aplicació que mou diferents gincames a nivell dels pobles, que es diu Temps de Ferro. Vale? I cada un dels poblets de les MDs que hi ha el poble d'Alins a la Vall Ferrera, doncs tenen aquesta gincama que amb un codi QR que es pot trobar en qualsevol dels establiments de la Vall Ferrera, doncs s'activa, i llavors es poden fer recorreguts tant per Araós com per Ainet de Besant, com per Alins, com per Àreu, a visitar diferents racons seguint aquesta gincama. I ja fora de la Fira del Ferro, però també interessant perquè ens porta el patrimoni de la Vall Ferrera, hi ha un projecte que vam engegar fa un parell o tres d'anys, que és Vall Ferrera Llegeix, que amb el qual a les diferents ermites que tenim a la Vall Ferrera, i tenim lot de llibres perquè la gent que hi arribi o vagi amb aquestes ermites doncs puguin llegir, puguin agafar un llibre, emportar-se'l cap a casa tranquil·lament, o si porten un llibre a sobre, deixar-lo allí i deixar això. Gràcies a una associació de Mataró que es dedica a recollir llibres antics, doncs ens ajuden a fer aquesta reposició de llibres, i és una manera més de gaudir dels entorns de les ermites i de la Vall Ferrera, en si.
Per acabar amb l'entrevista d'avui, no hem parlat en cap moment ni hem volgut preguntar res sobre Tor, perquè a veure, doncs, tampoc la Vall Ferrera és molt més que això, i voldria preguntar una pregunta de què ha representat l'impacte de crims de Carles Porta a Tor i de passada a tota la Vall Ferrera, perquè clar, Tor també és un municipi agregat vostre.
Sí, pobre, Tor és un dels pobles, com ho dius, està agregat a dintre del municipi. I com molt bé has dit al principi, Tor és molt més que el que ha explicat el Carles Porta amb el seu programa. I, de fet, Tor és un poble de pas. Com us he dit abans, Andorra la tenim al costat, i per venir d'Andorra cap al nostre vall, la via és per Tor, a través d'un camí que hi ha des del port de Cabús fins a baix a Tor i continua fins a arribar fins al poble d'Alins. És una carretera molt estreta amb un tros asfaltat i pavimentat, però després ja a partir de Tor, una mica abans de Tor, ja és camí de terra, que no cada any, no sempre està en perfectes condicions per passar-hi, i no és aconsellable si no som un 4x4 o un motos. I de sempre ha tingut bastant trànsit, ja, doncs, sent això que van amb 4x4 o amb moto, o la gent que els agrada fer excursions de muntanya, doncs és un dels llocs de pas que la gent fa servir. És veritat que l'impacte del programa del Carles Porta ens ha generat un boom, sobretot jo crec que aquest any especialment, però sobretot jo, a finals de primavera, a principis d'estiu, que és quan suposo estava més fresc tota la història de Thor, i bueno, suposo que l'espècie humana, doncs, tenim aquesta espècie de morbositat de saber, o que t'han explicat que hi ha allí, doncs, d'anar al puesto on ha passat això. Vale? No és un tema que ens agradi gaire parlar-ne, perquè és el que dèiem, que creiem que Thor és molt més que el que va passar fa uns anys allà, que és fruit d'unes circumstàncies i d'una manera de ser de fa uns anys. Thor és natura, Thor és singularitat, Thor és joc de pas, vull dir, són moltes coses.
Molt bé, dic, doncs, fins aquí l'entrevista. Dic, moltes gràcies per la teva visita i a reveure's, però tracto d'hora, en algun moment.
Moltes gràcies, i ja ho sabeu, si pugeu per la Vall Ferrera, doncs gaudiu-ne, respecteu-la i, sobretot, això, gaudiu-la moltíssim, perquè és un espai únic, jo penso, per gaudir-la.
Camins del Pla i la Muntanya.
Bé, doncs, ja, veus, ja tornem a ser aquí.
Una temporada més o una temporada menys, depèn de com es miri això.
Exacte, sempre el got és més ple o més buit en funció de com el vols veure.
Com el tens aquest any, Josep Maria?
No ho sé, sí, hi ha aigua tot. Ves, no ja sé, veurem.
Seguim una mica amb la tònica habitual d'optimisme.
Bueno, de moment una mica més d'aigua sí que cau, això sí.
Aigua, important pel foc i el ferro, que ens parla avui el Lluís de la Vall Ferrera.
Exacte. Bé, i ara ja podem començar a pensar en el programa d'octubre.
I tant.
De què parlarem?
No ho sé, la veritat.
D'alguna cosa, doncs si els nostres oients ho volen saber, que s'esperin un mes.
Una miqueta menys.
Bueno, una miqueta més potser.
Més o menys un mes.
Exacte.
Ens veiem a l'octubre?
Ens veiem a l'octubre.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.